I després de repassar l'actualitat d'aquest dilluns, anem ja al Club de Gastronomia, anem a posar-nos avui les botes dolçament, perquè s'acosta Sant Joan, i junt amb el cava, què hi ha? Doncs la coca de Sant Joan, la típica coca de Sant Joan. Bé, no n'hi ha una, n'hi ha diversos tipus. Li volem preguntar avui al pastisser Guillermo Subirats. Guillermo, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè, diguem, no hi ha només una coca, sinó que hi ha la coca de crema, la de llardons, la de xocolata, la de fruita, que porta crema, però la fruita és més protagonista. Hi ha molts tipus de coques i cada vegada entenc que per a gustos colors.
Sí, sí, no, que s'ha de intentar almenys contentar els gustos de la clientela i ells són els que manen.
Aquest tipus de coca, la de Sant Joan, és una coca que només mengem en aquesta data, el 23-24 de juny, o s'amplia els dies previs i posteriors?
Els dies de coca sempre han sigut diades d'estiu. Així com els tortells són de diades d'hivern, Reis, per exemple, pues, també per Sant Cristòfol, que és, bueno, és primavera, o Sant Antoni, que també pues, és també de tortell, la coca és més d'estiu, de Sant Joan, Sant Pere i després Sant Jaume.
Anem a veure com cuinar aquestes coques de Sant Joan avui al Club de Gastronomia. No pot faltar després, doncs, els àpats de Sant Joan, un tallet de coca. Tot i que aquí la cala també era tradicional d'alguna manera amb la darrera coca de les festes de la Candelera, i evidentment els veïns del Perelló aquesta darrera coca també se la coneixen molt bé per les festes de Sant Antoni. Ens deies, aquest tipus de coques són molt més tradicionals d'estiu, d'alguna manera, no? Només tenim aquest puntet de són festes d'hivern i les aprofitem algun element d'estiu, però el cert és que aquest tipus de coques pot ser també perquè són més fresques, d'alguna manera, on les mengem més fresques, tretes de la nevera, ens apeteixen més quan ja tenim la calor, Guillermo?
Més que res és que ha sigut una tradició que s'ha portat d'això, porta la coca per Sant Joan, de Sant Joan a Sant Antoni, més que res és una cosa pràctica, que és el que et deia, de que per l'hivern és més de tortell que no passa d'això. El que passa és que, clar, una coca és molt més repartidora que no pas un tros de tortell.
I d'alguna manera, doncs, tothom ne pot anar tastant, eh?
Sí, sí, sí. A mossets, però vinga, si són 20, millor.
Millor, no? I d'alguna manera també entenc que les elaboracions, doncs, d'ambdues coses són fàcils, però entenc que fer una massa més llarga i anar a farcir-la, doncs entenc que deu ser més pràctic i més ràpid. Anem a pams, perquè dèiem, de coques Sant Joan n'hi ha de molts de tipus. Aquí la més tradicional és la de crema. De fet, si hem d'anar a buscar una coca de Sant Joan, em sembla que el 100% de caleros i caleres diríem la coca de crema. Però en canvi, per exemple, la metropolitana a Barcelona és molt més típica la de llardons. També hi ha diferències en aquest sentit a Catalunya sobre quina coca és la que predomina, quin tipus de coca és la que predomina?
Sí, el que dius és que a veure, tot el que és l'àrea de Barcelona i tal, tenen un apego a la coca de llardons que bueno, pues per aquí baix se fan a poc, la veritat. Jo no dic moltes zones de Catalunya, però clar, aquí com que tens un turisme interior que és de gent de Barcelona, són els que el que et deia abans, que és el client el que mana i el que demana els seus gustos. I llavors, pues, bueno, la coca de llardons, però ja no fet amb brioix, sinó amb pasta de full, perquè pues, és la gràcia que té el llardó, que pues, és grassonet, és cruixent, eh? I en el full, pues, i casa molt bé, perquè pues, queda primer, torradet, amb el sucre i els pinyonets, i això, pues, semilla, pues, leva.
Això, les coses dolces sempre... Mai m'ho cansem de fer, mossos, Guillermo? Això, sí. Però això passa amb tot, no només amb les coques de Sant Joan. Ens deies, clar, aquí utilitzem una pasta de full, no utilitzem un brioche. Entenc que, evidentment, són elaboracions diferents i és possiblement més fàcil fer un brioche a casa que un milfulls?
Pues sí, bastant més, perquè lo primer comencem de que si compres llardons, els llardons els has de triturar, però has de fer-ne farina. I ha de quedar una farina molt i molt fina. És a dir, que és una cosa que ja no està a l'abast de gent normal. A veure, potser sí, amb una Thermomix i vigila molt no carregar-te la Thermomix o una picadora, perquè creu-me que és una cosa
és
molt dura.
És més complicat, sí, no? Estem una bona maquinària ja per d'arrencada.
Sí.
Per tant, farem brioche i parlarem de la coca de crema. Tot i que em deies la coca de crema, tots sabem que porten algunes fruites per damunt, però això s'ha girat i ara hi ha coques ja que porten més fruita que crema.
Sí.
I aquest canvi?
Perquè la fruita confitada és una cosa que va en regressió. Va en regressió. L'única fruita que veig que encara està estable és, per exemple, doncs, les típiques fruites aragoneses, que la gent, doncs, bueno, encara en compra i és una tradició d'Aragó i tal. Però és una pastisseria que és dolça, és una pastisseria antiga que bueno, doncs, se conservava en almíbars densos i perdia, doncs, la gran densitat de la fruita, però bueno, aguantaven el que volguessis, opcions i tal.
I a part també en parlaves del xocolate.
Sí, claro, avui en dia si algú no porta molta operació biquini, però...
Si sí, no porta xocolata.
El xocolate no ha de faltar. Llavors és una de les coses que, clar, dintre dels gustos, pues, bueno, ha d'haver alguna cosa que sigui de xocolata.
Anem a preparar aquesta coca de Sant Joan de crema, com faríem a la cala i com almenys a la majoria ens agrada i on és més típica. Hem fer primer que tot una massa mare, no? Una massa tipus brioche.
Sí.
Què necessitem?
Per fer la massa mare, pues, bueno, si tenim un quilet de farina força, agafem i d'aquí reservem uns 200 grams i ficar uns 20 grams de llevat. I això amassat pot ser a mà tranquil·lament i deixar que, amb una miqueta d'aigua, claro, i deixar que dobli el seu volum. Una vegada ho tinguis això doblat, ja pots agafar el resto de la farina, el sucre, els ous, pots ficar mantequilla, això a gustos de com més gras sigui, pues, bueno, aguantarà més. També es pot ficar matafaluga, pot ficar una miqueta de barreja per aromatitzar. La barreja sempre estem parlant d'un 50-50 de moscatell i anís, i tot això, doncs, són líquids que ajuden a aromatitzar aquella
gustet,
massa.
No? Sí, aquell regustet, sí, més bo que mos dona.
Sí.
No? I a partir d'aquí, doncs, fer aquesta massa, l'haurem de deixar reposar una mica abans, doncs, de posar-hi la llevadura?
Ja tens la massa mare, que... ja està doblat. Una vegada comences a fer tot el... tota la barreja i l'amassat del resto de la farina, normalment se fica a prop del final de l'amassat, quan ja comença a despegar-se de les mans i tal, si ho fas a mà o de les parets de la maquineta. Si ho fas a màquina, quan comença a despegar, llavors fiques la miqueta de llevat de pastilla de forner, per a reforçar, i a l'últim, dos o tres minuts després, cinc, s'acaba de ficar la massa mare, perquè no la matéssim, necessita aquell ferment, i aquell ferment és el que li acaba de donar el punt d'aroma i tal, i que t'ajuda que sigui més redona, més maca, més alveolada.
Que dona aquella textura ja que ens agrada, no?, trobar després quan ens ho mengem.
Sí, clar, és la moda d'això, que una massa que sigui esponjosa, que hagi agafat tots els gustos.
Per fer la crema, tenim la massa preparada, la necessitarem reservar un parell o tres d'horetes per a després, doncs, ja...
No, no tant. Si ho fas la... Has reservat, has fet la massa i la deixes reposar, doncs, com a molt 20 minuts abans de bolejar. Sempre has de comptar de que, bueno, doncs, per la quantitat que facis i tot això de massa i tal, doncs, bueno, si t'han sortit dos o tres boles, sempre comptem que una coca, doncs, així mig neta, ja va 300-400 grams, més un farciment que li facis. Tot això, doncs, sempre s'ha de deixar reposar a resguard de l'aire, que l'aire no li senta gens bé perquè fa pell de seguida. És una cosa de les que sempre s'ha de... O se li fica un drap mullat per damunt, o a humit, vaja, o a la mateix vol que has acabat de fer-ho, doncs, filmat amb film d'este plàstic, també perquè no li toqui l'aire.
Molt bé.
I després, llavors sí, llavors agafes, divideixes i l'acabes d'amassar una miqueta a la mà. Nosaltres el que diem és funyir, és fer una bola. És molt de manualitat, saps? Però és anar agafant la massa i anar recollint-la amb una bola que quedi compacta, perquè després això se pugui estirar bé i que quedi més o menys redona.
Per fer la crema, què necessitem i com ho hem de treballar?
Pues és molt
llet,
senzill.
Llet, ous, bàsic,
sí.
Sucre?
Llet, un litre de llet, 6 o 8 ous. Sempre quan parlem d'ous en la crema, sempre estem parlant de iemes, 7 o 8 iemes. 150 de sucre, el que diem, que cada vegada abans estàvem treballant en 200 grams i ara estem treballant en 150 de sucre. Encara és elevat, però estem traient sucres de les cremes i de les elaboracions. Ens agraden més les coses més lleugeres i no tan empalagoses.
I a partir d'aquí també suposo que, doncs, aquella canelleta, no?, aquella rameta de canella...
Sí, això per infusionar. Això, doncs, bueno, una manera ràpida de fer la crema és, bueno, s'agafa d'un litre de llet, ja t'has desclarat les iemes, o sigui, has ficat allí en un bol, i sobre un quart de litre de llet la fiques amb aquelles iemes. I la llet que tens ja preparada, la agafes i en 150 de sucre, la rameta de canyella, la pela de llimona, que només has d'agafar, ja ho sap tothom, però bueno, sempre es vol recordar-ho, que quan se talla la llimona, que només sigui la part groga, perquè la part blanca, a part de que amargueja, mos pot tallar la llet. Una vegada s'hagi infusionat i tal, deixar-la potser reposar. Jo sempre ho deixo reposar una miqueta perquè agafi aquell punt. Quan estigui infusionat, tornem a engegar el foc. Si ha passat 5 o 6 minuts, tornem a engegar el foc, que torni a agafar temperatura la llet, i llavors ja li has fet la barreja de la llet, els ous i els 70-80 grams de maicena, i això se fa una mena de papilla i es barreja a la llet, remenat amb batidor i tal, fins que comença a fer xup-xup. Una vegada faci xup-xup un parell o tres de minuts, llavors ja hi agafa la densitat correcta, llavors se refreda amb una taula o s'agafa i una bandeja de forn d'aquestes tipus Pyrex o qualsevol cosa neta i polida, doncs se deixa refredar allí. I es va remenar una miqueta perquè no agafi pell.
Quan hem de mesclar això, massa i crema, com ho fem? Com ho fem per muntar tota la coca d'alguna manera i que ens quedi un aspecte doncs, que ens apeteixi d'alguna manera i també tenint en compte que cal tindre ja el forn preparat. Com faríem el muntatge ja
pues,
preparat?
Jo faria la crema el dia abans i així ja, ja estaria freda pel dia de muntar la coca. Feu les coques, les arrodonim, les aplanem i les fiquem sobre allà on hi ha, i a partir d'aquí doncs, a la crema doncs, amb una màniga pastissera s'agafa i es fa tires, cercles, dibuixets si vols a la crema i es va ja que s'ha de ho fas a casa doncs, aquí has de fer participar els crios. Mm-hmm. I si volen agafar ells mateixos la màniga i fer dibuixets i d'això, se la menjarà molt més a gust encara la crema, perquè l'han fet ells. Figues la fruita confitada i després tapadet també amb una bona zona que no li toqui l'aire i tal, pues, se deixa fermentar pues, una hora i mitja, dues hores, segons la temperatura d'això. Tota la peça ha de doblar el seu volumen.
Mm-hmm.
Li costa una miqueta més que al principi la massa mare, perquè la massa mare no portava res de sucre ni res, i esta li porta tot això, li costa més, però el resultat final ha de ser este, que dobli. Ja te deixes, però quan veigues això, llavors sí, ja anem pel forn.
Mm-hmm.
Deixes el forn preparat 180 graus, 190, 190 abans de ficar-ho, i una vegada fiques la coca, se baixa a 180. Més que res perquè és el moment que obris el forn, perd una miqueta de temperatura.
Així
i perquè
ho tenim compensat.
Sí, mm-hmm. I així se compensa.
I el forn quanta estona?
Bueno, ens hem deixat de ficar els pinyons,
sí,
i una miqueta de sucre abans d'enfornar-ho. Els pinyons, si no voleu tindre sorpreses, ara és una cocció molt ràpida i tal, però si no voleu tindre sorpreses, agafeu i els remulleu una miqueta, allò, submergits 7 o 8 minuts o 10 minuts en aigua, i després se fica això. Quedaran torrats, però no cremats.
Correcte.
Uh-huh. I el sucre i cap a dins.
Quant de temps al forn?
Pues normalment haurien d'estar uns 20 minuts. Jo agafaria perquè normalment els forns de casa fan dalt i baix, però claro, sempre la zona de la porta queda una miqueta exposada que no s'acabi de coure bé. Llavors, pues, jo sobre els 15 minuts obriria, giraria la llauna i que acabés de fer-se.
Correcte, és a dir, faríem un gir, no?, d'alguna manera, perquè la zona de la punta quedés...
Sí, perquè si no, una te la menjaràs cremada i l'altra pues, a mig fer.
Molt bé, per tant, tindreu en compte, sobretot també per les dimensions, que clar, els forns de casa tenen els tamanys que tenen i això també ens ho complica. I una vegada feta, la deixem reposar, evidentment, perquè recent calenta, amb la calor que fa, no sé si ens apetiria massa, però sí que és cert que això, doncs, al cap d'un temps, quan ja és gel i ja és apte per al consum. Guillermo, amb crema, amb la temperatura que tenim, l'hem de posar a la nevera després, una vegada reposada, la podem deixar fora un dia, quant de temps tenim de marge?
Si està la crema cuita, tens 24-48 hores de marge tranquil·lament.
Fora
de la nevera, perquè pues, aquell cop de calor que li has fet i a la... com aquell que diu, ho has segellat. Ara, no espera agafar i tindre'l una setmana o dos, allà de, bueno, al final te s'acabarà florint o fermentant la crema. I, però tranquil·lament, un o dos dies podia estar fora de la nevera.
Uh-huh. I si no, si volem doncs, que ens allargui una mica, doncs sí que ho podem posar a la nevera i entenc que un 3-4 dies... Un problema és potser ens aguantarà bé dins de la nevera, no? Refrigerada?
Sí.
Sense cap mena de problema.
I la crema que mos quedi també, quan una vegada estigui feta i tal, sempre nevera. Uh-huh. Sempre nevera i tapada.
I, evidentment, tindreu en compte perquè estem en aquestes altes temperatures i no és el mateix quan fem la crema que una vegada ja passa de tot el forn. Com ens ha explicat molt bé Guillermo, que avui ens ha acompanyat aquí al Club de Gastronomia, sabem que teniu moltíssima feina als pastissers aquesta recta final abans que arribi Sant Joan, per tant, mans a la feina i a seguir elaborant aquestes fantàstiques coques de Sant Joan. Nosaltres ens posarem mans a la massa i intentarem treure algun resultat d'aquesta recepta que avui ens has ofert. Guillermo Subirats, moltíssimes gràcies i a gaudir d'aquest bon plaer gastronòmic que sempre són les coques de Sant Joan. Gràcies i bona festa.
A vosaltres i molt bona revilla a tots.